Mai oblidis la teva essència. És la teva identitat. És la teva raó de viure.
Glòria Montasell compartirà una estona amb professionals del segle XXI. Mirant-los als ulls, serà l'ànima qui respondrà. Avui, el món a través dels ulls de Griselda Vidiella.
Avui, al Viure des de l'Essència, hem anat a Vallvidrera, al Centre Holístic FAC, Centre Terapèutic Alternatiu de Catalunya. Som el que pensem. Portem cuirasses que, de forma inconscient, ens poden arribar a obstaculitzar, a bloquejar el nostre cos i la nostra ment. Avui al programa parlarem del mètode KMAC, que combina el tractament amb diferents tècniques i teràpies. Es tracta d'un tractament integral on es treballa el nivell físic, energètic i emocional de l'individu. Però qui millor que la naturòpata i psicoterapeuta Griselda Vidiella per parlar-nos del mètode KMAC. Griselda Vidiella, benvinguda al programa.
Doncs pues molt de gust estar amb tu, perquè crec que és un programa que calia fer-se.
Molt bé, tot va començar fa més de 20 anys, no? L'any 1992.
Sí, com a FAC, sí. Com a FAC, sí, evidentment a nivell professional va començar una mica abans, però...
Com a FAC?
Com a FAC fa uns quants anys, sí.
Hem sentit a parlar de l'acupuntura, de la reflexologia, de les flors de Bach, de l'osteopatia, però el mètode KMAC, de què es tracta?
Mira, t'explico. Com a naturòpata i altres tècniques, que sempre, durant molts anys, i més quan ets jove, intentes anar evolucionant, aprenent més, i quan som persones que ens agrada la innovació i el nou, jo em donava compte que sí, però no arribàvem. Fins al punt que un dia veus clar que cada tècnica, cada teràpia funciona bé, però que soles no n'hi ha cap que pugui restablir totalment a la persona. A partir d'aquí, bueno, vam crear una fundació, vam crear un estadi d'investigació molt apassionant i a poc a poc vam anar creant forma aquesta metodologia. La diferència més gran, perquè ho entenguin els oients molt fàcilment, és que nosaltres ens hem basat en què és el que provoca l'enfermetat. Hem començat des del final per arribar a l'essència primària, no? I a poc a poc vam anar descobrint que una patologia final estava provocada per uns embolsaments energètics que evidentment ja havíem detectat que es produïen els meridians. Aquests embolsaments energètics, després es va fer tot un estudi de les èpoques envers en qui havien tingut els conflictes, doncs es creaven en zones delimitades del cos, que aquestes a la vegada són les que creaven les patologies. O sigui, reduint molt vam veure que les emocions que la persona vivia, inclús amb l'úter, si no eren emocions positives, que eren negatives i no s'havien transmutat, s'havien alliberat, això encapsulava zones dels meridians, hi havia un estancament energètic que alhora es tornava físic, es tornava matèria.
Griselda, ens estem anant molt enllà, perquè estem parlant...
Sí, t'estic parlant al principi dels principis. Bueno, només et diré que quan vam crear la Fundació va ser la primera a Espanya, hi havia la diputada Dolores Barahona, va crear estatuts nous perquè no sabien ni siquiera que era una medicina alternativa, no? Sí, estem amb els anys 90.
O sigui que realment podem arribar a portar molt de bagatge des de l'inconscient, des del no sé què em passa, no sé què tinc, no? O sigui, som un gran cúmul de creences i situacions des de que estem a l'úter.
Tot allò que un nadó, els inputs que rep, que els pares a vegades no estan al cas pensant que no s'entera, són... és on la persona a vegades bloqueja més, perquè no hi ha el raciocini per poder-ho transmutar, diuen que no és important. Un nadó, un nen petit, aquelles emocions potser de discussió entre els pares, ho rep com un dolor important, que això ho bloqueja. O sigui, des de ben petitons ja estem exposats
a tota aquesta
no
influència,
poder transmutar.
No?
Sí.
I com podem transmutar? Com sabem que ho veiem?
És tan fàcil com... Aviam. El que podem és evitar continuar fent bloquejos, cosa que avui ja podem donar una petita noció d'això. Qualsevol persona que estigui sotmesa amb una pressió, amb un disgust, a un desengany, etc., aquesta creència que ens han donat de petits que has de ser fort, tragar tot i continuar, jo diria avui, si em permets, és que és nociva, perquè això és el que li provocarà a aquella persona bloquejos energètics i després problemes emocionals i físics. Per tant, la recomanació seria molt escueta i molt senzilla. Si tenim un conflicte, un problema, primer intentem parlar-ho al moment, no val l'endemà o l'altre, i si no podem, perquè potser és el jefe immediat i ens podem despedir, fem 5 minuts, anem al quarto de bany, plora, crida, enfada't, treu aquell disgust, treu aquella ràbia. Només fent això ja no farem bloqueig.
La importància de la comunicació, del diàleg, no? O sigui, fem el favor de dir com ens sentim.
Clar.
Sempre podem dir-ho des del respecte i l'educació.
Aquí està. Quan no hi ha bloquejos, passa algo preciós, i és que pots dir-li coses molt gruixudes, inclús a una persona, des d'una somrisa, des d'un to de veu, des d'un enteniment. I creu, o que creguin els oients, que així no hi ha conflicte. El conflicte està quan una persona ha engullit masses coses, es fa, com deien antigament, el pap gros.
Exacte.
I llavors, a mi, una petita cosa afegida és quan la persona explota, fora de temps, fora de lloc, i això sí que crearà que l'altra persona entri en defensa i hi hagi conflicte.
En aquí també, parlant del tema, aquest tema tan delicat com són els nens, per exemple, probablement doncs hi ha pares que ens estan escoltant i de dir, ostres, llavors com ho puc fer amb el meu fill, no? Dialogar, podríem dir?
Des de molt petits. Però que comptin els pares que un nen petit no pot estar a l'alçada d'una persona adulta. És l'adult que ha d'anar a l'alçada d'un nen petit. Entendre quin tipus de diàleg pot comprendre aquella criatura, i si ho fan des de molt petits, aquell nen o nena ja haurà obert els canals de comunicació. Tu no pots anar a un nen i dir-li com t'ha anat al col·legi avui? No té capacitat encara, si té 2 o 3 anyets. Tu li pots dir, has jugat, has rigut, t'has caigut, hem de baixar el llistó, perquè és aquests moments quan a partir de llavors ja sempre hi haurà una comunicació clara i oberta.
Parlem del mètode Keima, que aquí on tenim la clau de tot aquest cúmul de teràpies, aquest estudi que porteu tants anys portant
sí,
a terme.
I molt a gust.
Com el podríem estructurar? Amb què es basa?
Estructurarem, si et sembla, en 3 parts. La primera es tracta del diagnòstic, que és primordial perquè, per exemple, quan ve un pacient, només li deixem dir el nom amb tot el carinyo, però perquè hem de tenir la ment clara i neta, perquè el seu cos ens mostrarà tot el que li ha passat. I quan dic tot el que li ha passat, vol dir a nivell emocional, energètic, traumes, problemes, físic i emocional, a nivell de canvis d'actitud nocives. Això et surt, a més, amb les edats que ha passat, envers en qui ha tingut els conflictes. O sigui, quan jo me sento a l'altra banda de la meva taula...
Ai, em sento observada.
No, perquè no t'he tocat,
S'ha de tocar, va.
Sí, sí, això es fa, és el cos que ho mostra, I a més es troba palpant, vull dir que és una cosa molt clara. A més, és tan clar que el propi pacient, jo els hi faig notar, dic, mira, nota aquí aquest, el volum que tens, la pressió, el grosso, i ho veuen claríssim, perquè la persona ha d'entendre el que li
està passant. I que bonic,
passant.
No?
Sí,
i que bonic,
a mi m'apassiona sempre,
perquè clar, el fet de que quan jo dic quan toques, entre cometes, a vegades és la llaga, és quan sanes, no? Que bonic poder-te, tenir el plaer de poder-te conèixer.
Penso que és imprescindible en el moment que la persona entén què li ha passat i per què, creu-me que ja comença la seva sanació, per ell propi Hi ha tot un mecanisme que comença a funcionar a favor de la persona. Per una altra banda, quan ja tenim el diagnòstic, ja entrem en el que és el restabliment, que jo em trobo molts pacients que els hi han dit informació, però després es queden, i ara què faig? Bueno, cada persona és única, i això és fantàstic,
sí.
I en cada persona, una vegada s'ha vist el diagnòstic, veiem quin tipus de teràpies hem d'aplicar. Sempre hi haurà les en la metodologia Keima, que són específiques, això nosaltres tenim una escola d'ensenyament, perquè no existeix a fora, per poder treure els bloquejos energètics.
Permeta'm un segon, dius, perquè no existeix a fora.
No.
Keima està només a Vallvidrera?
Sí, som catalans. Sí.
Que privilegiats que som, no?
Bueno, sembla que si no importem les coses, sí, no? I mira, els de fora venen a prendre-ho aquí.
Però suposo que en projecció de poder-ho portar a terme altres...
Nosaltres l'escola està oberta i ve gent de fora d'aquí també a aprendre. I a vegades, saps què passa? Que ens estimem bastant. Yeah. Ja sé que sembla estrany, però nosaltres fa temps que estàvem al mig de Barcelona i ens vam traslladar a Vallvidrera. Teníem els 2 centres oberts, vam veure que la qualitat que donàvem no era la mateixa. I vam dir, mireu, tots anem a la muntanya, estem al costat, els que vulgueu veniu aquí.
Clar.
I continuem fent un servei com cal i des d'on toca.
Mm.
Llavors, tot el que és expansió, tot això, els que volen venen aquí.
Molt bé. O sigui que els catalans ho tenim molt bé, eh?
Doncs pues la veritat és que sí. Després, com et deia, les teràpies, hi ha la part de desbloqueig, que són les teràpies integrades per nosaltres, però també es combinen amb teràpies que tothom coneixerà, evidentment, doncs, acupuntura, siatxo, reflexió, ayurveda, tècniques regressives, quan hi ha traumes molt forts també les hem d'aplicar, evidentment naturopatia, homeopatia, però tot això és com un conglomerat que conjuntament i específicament amb la persona i amb el moment que li toca, és quan la persona va desbloquejant. És preciós veure que a mesura que se'n van els bloquejos, el cos sana físicament, les emocions s'equilibren i la persona torna a connectar amb el més preciós, que és la seva autoestima, seguretat i fortalesa natural.
Per dir la seva essència, no?
Evidentment. Per això el teu programa m'agrada el nom que té, perquè nosaltres aquesta paraula cada hora, cada dia l'utilitzem. I és el més important. Si tu estàs connectat amb la teva essència, estàs anclat en el teu lloc, saps dir que no a el que no et convé la vida i atraure la vida allò que et mereixes i et fa feliç.
Som el que pensem?
Totalment.
En aquests moments, quin tipus de dolències podríem dir que són les que més afloren?
Estem en un moment, jo et diria, jo soc molt positiva, però has de ser realista, bastant crític, eh? Sempre han tocat temes molt greus a nivell leucèmies, càncers, esclerosi, de tot tipus.
Ho toquem tot?
Sí, des de fa moltíssims anys. Com a no, tot tipus de depressions, temes de bipolaritat, esquizofrènia també. Però ara ens trobem en un sector nou, provocat per aquesta crisi. És molt penós veure com les persones han anat emmalaltint en aquests últims 6-7 anys d'una manera bastant agreujada, eh? Per coses que els han anat passant a la vida amb malalties.
Però Griselda, permeta'm un segon. O sigui, pot ser que aquest, hi ha la paraula de crisi, no? que ha estat tan lamentablement utilitzada, però pot ser que no sigui una forma també de que ens està posant just davant de la cara, no? Situacions que fins ara donàvem, bueno, les anàvem amagant, no? I ara la vida ens diu, no, ho tens aquí davant i ho has de solventar. És d'aquesta part que deies, em trobo amb persones que venen amb situacions noves, no? Una mica desbordades, podem dir.
Quasi m'atreveixo a dir que la primera hora, la primera visita, després de fer tot el diagnòstic i tot, que surt tot allò que els està fent patir, quan acabo sempre acabo dient més o menys el següent. Mira, avui no m'entendràs. D'aquí pocs mesos donaràs gràcies a aquesta crisi perquè et permetrà tornar a ser.
M'encanta.
I no ho acaben d'entendre, però quan acaben m'entenen tots. Perquè molts d'ells es donen compte que han estat visquent un tipus de feina que no els omplia, que no gaudien de la vida. Ara, això sí, també et dic que aquí no sé què fem, que molts canvien les feines, diuen que no hi prou, alguns han anat a ser pagesos quan no milloren economia.
Griselda, s'escolten.
Clar,
escolten
clar.
El seu cos.
Valoren la felicitat, perquè si ets feliç, fas feliç els teus. I hi ha algo preciós, quan ets autèntic estàs fent allò que realment t'agrada i si fas el que t'agrada ets molt bo fent-ho. Ara, això aquesta societat no ens ho va acabar d'ensenyar quan érem petits, eh? Que eren professions perquè es guanyaven diners, sempre ja sabem quin tarannà hi havia darrere, no? Això abans de la crisi ja m'hi trobava moltes persones de 40 i pico, 50 i pico d'anys que venien trencats per sostindre un estatus, una professió que en el fons no els agradava, però es veien obligats. Però el cos aguanta fins a cert punt.
Potser soc una mica agosarada, però hem de donar gràcies a tot aquest moviment sísmic, no? És el que hi ha.
Jo dic estem en un canvi evolutiu impressionant en la humanitat. I ens havíem muntat aquí una pel·lícula que és això, era una pel·lícula. Llavors s'ha acabat i hem d'anar amb la realitat.
A la
nostra realitat,
pel·lícula, no?
La realitat pot ser molt millor del que la gent es pensa.
No la pel·lícula que podem veure projectada fora, sinó que la projectem ara, des de nosaltres mateixos.
Sí,
la felicitat, podem dir que són fragments? La podem dir des de fragments?
A vegades em pregunten alguna cosa que m'agrada, que m'ho preguntin. Quan tenen una mica fumadets, diguéssim, però què se sent quan un està bé? I dic, aviam, un moment. Estar bé no vol dir que estiguis en una eufòria absoluta. Això no estàs bé perquè faràs una baixada. Dic, està bé, és el que estaves dient. És ser capaç de cada dia de la teva vida, ser capaç de veure quin sol fa els núvols, les flors, petits detalls que no se t'en escapi d'un, perquè tots aquests junts són els que t'aporten felicitat. i per desgràcia quan un està malament només està encaficat en coses negatives i es deixa perdre el que és la vida, que la vida és cada moment present.
Clar, segurament molts oients deuen dir com ho podem fer això, no? Per on començo, no? Griselda, no cal que em diguis el preu, però jo pregunto, no? Perquè igual també hi ha oients que se'ls hi ha passat pel cap. És una tècnica molt costosa.
A mi m'agradaria que pogués ser més barata. I quan te dic això, creu-me que vam estar més de 8 anys lluitant perquè pogués entrar en la seguretat social i al final ja vam veure que era inviable. Aviam, jo no m'importa dir-ho, eh? La primera visita, que és la més complicada, diguéssim, no sé si són uns 90 euros o una cosa així, perquè ja ho veus que no estic en el tema dels números, les altres són més la meitat o alguna cosa així. Què passa? Que les persones que venen de fa anys estan en tractament, sempre ho han dit, vull dir, és que, mare meva, a mi jo en 6 mesos hi he acabat, però és que estic bé per sempre, eh? Perquè es va... que la persona es restableixi amb tots els cossos. I això vol dir salut física, emocional, energètica, però és que a més han canviat la seva vida, s'han encausat i ja són independents. L'altra part que faltava per del tractament és que nosaltres els hi ensenyem tot tipus de tècniques. Jo els dic en broma, mira, això és el kit de la vida.
Exacte, no?
Davant de cada situació, tu solet a casa teva podràs netejar-te, pujar l'energia, podràs protegir-te davant de situacions, podràs relaxar-te, que això és lo maco, que no tornin a vindre a veure només si tenen fills o així, i si no cal.
Alguna experiència, alguna frase que t'hagi quedat, que t'hagin dit, que hagis dit?
Tantes, ara sí que no sé.
Que t'hagi emocionat.
Mira, hi ha una que encara se'm posa la carta de gallina i diré el seu nom perquè ell és un nen que em va escoltar també en un programa de ràdio que es diu Martí, i va pel Martí. Martí era un nen amb una malaltia no greu de leucèmia que s'havia intentat fer trasplantaments amb ratxars, i quan ja pràcticament no hi havia gaire cosa a fer, vinguem d'un hospital, no diré el nom perquè no vull problemes, en un programa de ràdio ell va sentir una entrevista. I ell, que ara té 11 anys, acabats de fer, li va dir a la seva mare: mama, vull anar amb aquesta senyora perquè em curarà. Evidentment, jo no curo ningú, eh? Som un gran equip, som 32 persones. Però aquest nen encara ara em fa posar la cara de gallina, perquè està restablert, al final va millorar moltíssim i vam poder fer trasplantaments sense cap ratxàs, estan anant a l'escola, tot això fa un any.
Doncs,
m'ha vingut ell perquè me l'aprecio, és una gran personeta amb un potencial impressionant, i bueno, i com ella t'ho diria dir molts més, eh? No, els altres no els donem de menys, és que ara m'ha vingut.
Doncs,
si l'està a la ràdio m'he recordat ell.
No calen més paraules per parlar del Martín i de la situació, perquè realment això és el que ens fa sentir i vibrar, i això és plenitud, no? De fet, la teva vida, per això parlem de que ve la gent i a vegades li dona un gir, no? Fa un canvi, connecta amb ell. A tu també et va passar, no? La teva vida dona un gir, podríem dir, de 180 graus als 28 anys.
Sí, senyor.
Perquè la Griselda estava en el món de la moda i de la decoració.
I de la decoració. Eh? Jo sempre, per dir alguna cosa, faig broma de mi mateixa, perquè riure d'un també és sa, eh? I jo vaig néixer bipolar, perquè per un cantó tot el món de creixement, psicologia, metafísica i tot això ho portava integrat i sempre anava amb aquest camí, però amb aquest camí no era el que tocava, com aquests que et deia d'abans, i vam fer el que més o menys per aquelles èpoques era lo establert, doncs estudies, no sé què, bueno, i tenia una visió bastant empresarial i molt jove ja vaig començar el món de l'empresa i déu-n'hi-do la que vaig liar. No dic que no m'ho hagués passat malament, perquè hi havia una part creativa que també m'agrada, que després ho vaig poder aplicar a on tocava.
Tot el seu moment i la seva raó de ser.
La veritat que va ser important en aquella època. Però mira, va arribar un dia, i això t'ho dic des del cor i vull que es noti, i ja estima que sigui ràdio, que jo llavors vivia a Sant Cugat. I bueno, m'agradava conduir i vaig aconseguir tindre coses materials. Amb aquell és un cotxe que a mi m'agradava córrer, me'l vaig vendre perquè em posava masses bunques, però no m'omplia res. Jo recordo anant cap a casa, parar en un camp verd amb un arbret que hi havia al mig tope preciós, parar-me allà, mirar-lo i emocionar-me, i de cop vaig veure com unes lletres impreses al front que posava: i és gratis. I em vaig quedar parat. Un altre dia, no sé, em recordo, va ser Sitges, a les Roques, mirant al mar, també estava bé a ús, i és gratis.
Ostres.
I em va començar a vindre aquests missatges tan espontanis i vaig dir, què estic fent? Amb els meus fills quasi no podia estar, quan no estava Figues a fora, Itàlia, aquí... Bueno, i m'he donat compte. I vaig dir, això no, ni ho vull. I a partir d'aquí ho paro. I ho vaig fer. No dic que sigui fàcil, eh?
Yeah.
Però és la cosa que jo, si estic orgullosa, que la paraula orgull no em va gaire, però mira, això puc dir que sí. Perquè va ser la meva alliberació. I realment el que vaig entendre que era viure.
Que bonic. Quin missatge arriba al cor.
Tots ho podem fer. Mm. Potser no cal fer-ho tan bruscament com ho vaig fer jo, que soc massa impulsiva. Però a tothom els dic, veus, l'experiència serveix. Fes-ho paulativament. I aquí no hi ha cap problema.
Moltes gràcies per compartir-ho. I fem una paradeta en el camí, Griselda. Estàs moltes hores al centre, la teva vida està envoltada de tècniques de benestar, no? Però jo ens agradaria saber, no, quina és la teva eina per connectar amb tu i desconnectar del que t'envolta, perquè segur que has de tenir alguna...
Per mi els matins són màgics. Vaig demanar, i com tu has dit algo molt important, i si em deixes ho vaig recalcar perquè estem totalment d'acord, som el que pensem. La persona és creació, i llavors tu pots crear la teva realitat. Potser per la meva feina o el que sigui, jo necessito la natura. Per mi és allà on ho omplo. I jo vaig crear poder viure, no?, veient una mica el mar o estar envoltada de natura. El meu moment màgic és quan m'aixeco el dematí, quan surt el sol. Aquelles hores són sagrades. Bueno, tampoc són hores, és una hora. S'agrada per mi, allà fes les meves connexions, relaxo i començo a donar gràcies. Que jo... Això és gratuït, és facilíssim. I és... Això sí que dona endorfines. Començar a donar gràcies al sol, als ocells. Entres en aquesta dinàmica de gratitud, notes com et puja la vibració i a vegades dius, mare de Déu, però sí que tinc coses de donar gràcies, perquè és que comences i no acabaries mai.
La gratitud. Una música.
Jo sóc de l'època de Joan Baez, de Neil Diamond, i he anat amb mi tota la vida. Són músiques que m'omplen l'ànima. George Moustaki, potser totes aquestes ja no sabran ni qui són, Leonard Cohen.
Però són les teves.
Són les meves.
Un aliment imprescindible a la teva dieta?
A l'aigua imprescindible, que és la vida.
Una olor?
M'agrada molt el jasmí, a vegades, l'olor de la violeta, perquè és el primer olor que vaig sentir de petitona i, curiosament, han anat amb mi.
Portes amb tu. Un color?
Blaus.
Un llibre?
Bueno... Seré pesada, n'hi ha tants perquè la meva passió és llegir sempre, però aquest no l'olvidaré mai, perquè el que em va fer entrar en el món que estic ara, que era El tercer ojo de Rosan Rampa, quan tenia 10 anys.
10 anys.
10 anys.
Una frase que t'acompanyi en el teu dia a dia?
N'hi ha moltes. Ser, estimar. És que no cal frases, a vegades, però les altres ja són... Però n'hi ha una que sí que em va ajudar fa molts anys, i aquesta potser li pot anar bé a bastantes persones. És una dita d'aquestes sufis o així, que deia, ja si me'n recordo, no hi ha res al món que generi més inseguretat que anar en busca de la seguretat.
Ja estem acabant el viure, però no podem posar la cirereta fins que ens diguis què és per tu viure des de l'essència.
Quan tu estàs a l'essència, la sensació és de lleugeresa, de pau extrema, d'alegria infinita. Jo sempre dic, en broma, que és com si levitessis, perquè realment és algo similar, perquè tot el que és més fangós, més engorrós de la vida, està a baix. I tu et sents que no t'estàs quitxant, estàs per sobre d'això. Quan estàs connectat amb la teva essència, que per mi és molt més enllà, perquè connectes també amb l'energia, bueno, moltes coses, no? Els que fan meditació m'entendran. El grau de claretat que pots arribar a tindre és bastant important. I, evidentment, jo sempre, tots els pacients aprenen a connectar amb la seva essència, perquè és les claus que els permetrà saber cap on han d'endreçar la seva vida, què toca fer, què no, però des d'ells mateixos.
Des del seu propi sentit.
Clar.
Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies per el teu compartir.
Per poder compartir amb nosaltres.
Ha estat un plaer, estic segura que s'han remogut moltes coses en els oients des del seu sentir, perquè s'ha connectat en aquesta part més del nostre cor, del qui sóc, què vull, què necessito. Segur que han ressonat moltíssimes coses.
M'agradaria molt que fos així. I afegir una petita nota. Tothom pot connectar amb la seva essència. Que ningú pensi que ell no pot. Això no ho és així. Tothom.
Doncs amb aquest tothom pot fer-ho. Ens acomiadem i fins sempre.
Moltes gràcies. Griselda. Va tot tothom. Eh?
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
El pensament de la setmana. La llibertat i la salut van de la mà. És només quan ens manquen, quan li donem tot el seu valor. Henry Beck. Viure des de l'essència, els diumenges a les 9 de la nit i sempre que ho vulguis, santceloni.cat/ràdio.